Els darrers anys, l'escenari del gimnàs de l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta ha acollit actuacions en directe d'algunes de les propostes més representatives de l'actual panorama de la música en català. Els alumnes han pogut gaudir d'actuacions de membres del ja desaparegut grup Charango, de Xiula, dels Catarres, o l'actuació de Cesc Freixes. I tot a través de la col·lecció de l'editorial Nanit, que converteix cançons en contes. La darrera experiència d'aquest excepcional taller artístic es vivia amb el conte dedicat a la cançó Soc d'un poble, del grup Roba Estesa. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, hi assistia i parlava amb els protagonistes.
Ens hem desplaçat fins a l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta perquè està mantenint una tradició molt, molt xula, que és la de combinar actuacions musicals en directe amb un il·lustrador que fa la seva feina d'un treball que han elaborat prèviament, han treballat prèviament els alumnes a l'escola. I l'aportació musical ha anat a cura, en aquest cas, de dues de les integrants del grup Roba Estesa. Conversem amb elles. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els vostres noms, sisplau.
Laia.
I jo sóc Gemma.
Com ha anat avui?
Doncs han anat molt bé aquestes propostes, bueno, que l'arrel del projecte és els contes de l'editorial Nanit, que són contes que són contes que van sobre cançons, sobre cançons de música en català, no? Aleshores ens van trucar, això ja fa molts anys, i ens van dir que volien treballar sobre aquesta cançó i que volien que ho il·lustrés el Juanjo i la Sònia, que són meravellosos i tenen un treball estupendo. I avui, justament després de molts anys i molts anys de circular el llibre i de fer presentacions, ens hem pogut trobar les tres parts en comunió, no? Per dir-ho d'alguna manera, l'editorial.
Fins avui no havia passat això.
La primera vegada. Sí, ens ha fet molta il·lo. A més, estaven fent la il·lustració en directe, que clar, sí. Per nosaltres veure-ho construir això des de zero, doncs ha sigut fantàstic també.
I del resultat del conte i d'aquesta il·lustració, n'esteu satisfetes també?
Moltíssim, sí. Moltíssim. Vull dir, sí. Sí.
I també hi ha hagut la interacció amb els alumnes. Què us diuen de la cançó, de la vostra feina? I si ha estat sorprenent algun comentari que us hagi pogut cridar l'atenció?
Sí, de fet els alumnes ens han fet preguntes, no? Fent preguntes com a les tres parts, diguem-ne, i sí, vull dir que les preguntes que ens podia fer una persona periodista, diguem-ne, vull dir que sí, molt, molt interessant. Llavors, a través d'això hem pogut explicar una mica, doncs, Roba Estesa, doncs, el perquè del nom, com es va formar una mica, i quins, de fet, fins i tot hem explicat quins projectes tenim ara mateix, no?, que és en plan, traiem un single d'aquí un mes, vull dir que una conversa com no sé, molt enriquidora. Mm.
Us ha sobtat alguna pregunta? Us ha cridat l'atenció?
No, crida l'atenció no, però sí, molt interessants totes, també poder escoltar les respostes, no, de la gent que estava il·lustrant, i, o sigui, de Juanjo, de la Sònia, i també de la Laia, de l'editorial, no, que es puguin combinar les tres coses i que es vegin aquestes feines com possibles oficis, crec que és una de les tasques d'aquesta trobada, no, d'aquesta experiència per la qual poder ser referents per infants i normalitzar altres tipus de trajectòries laborals i professionals, no? I que dins del seu imaginari això pugui succeir i que sigui accessible i enriquidor, i això penso que és molt important.
Referents pel que fa a la professió, però també pels continguts, perquè vosaltres, entre moltes altres coses, també us heu caracteritzat, us ha subratllat a vegades per la vostra proposta feminista.
Sí.
I satisfetes, entenc, clar, que
sí,
sigui així.
Sí, totalment. O sigui, nosaltres, les nostres cançons parlen de coses que ens interpel·len, i el feminisme és una cosa que ens interpel·la moltíssim, i bueno, doncs, superexplícitament en parlem i construïm el nostre discurs des d'aquí, abraçant també, doncs, altres dissidències i altres polítiques, diguem-ne. Mm-hmm.
I ara què fa Roba Estesa?
Ara què fa? Pues, avui estem en una escola. Avui, sí. Jo m'he agafat el cotxe, hem sortit de Barcelona.
Més enllà d'això.
Doncs traurem un single al juny, en principi. En principi vol dir que no puc dir la data concreta. No, perquè no és misteri, és que no està fixada. I preparant pues, això, tot el que implica un single, els videoclips... Estem pendents de si es fa una col·laboració o no, que si surt doncs serà superxuli, i preparar la gira d'estiu, la veritat, tenim bastants concerts aquest estiu i que en surtin més.
Ara ho comentàvem amb l'escola, per aquesta activitat han passat a grups de renom consolidats en el panorama musical català, Ses Freixes, Els Catarres, Xiula, suposo que veure's amb aquest llistat també de... Té de ser satisfactori o fa una mica de vertigen? Com ho veieu?
No, sí, són gent amb qui ens trobem als escenaris habitualment, llavors això, doncs, bueno, trobar-nos en aquest format diferent forma part una mica de la dinàmica que anem portant, però bueno, sempre fa il·lusió doncs, saber que compten amb nosaltres també per aquest tipus de coses.
Un directe avui diferent, no?
Sí, molt diferent. Molt acústic. Acústic i a duo.
Ho repetiríeu?
Sí, és molt divertit. Podem segmentar les coses.
Exacte, o sigui que normalment al directe no improvisem, no? És com tenim una cosa més tancada i això ens dona marge doncs, per improvisar una mica, veure com respira el públic, doncs ara allarguem la cançó, ara l'escurcem, i això també ens agrada una mica sortir-nos dels nostres esquemes.
Doncs moltes gràcies per explicar-ho, Roba Estesa, enhorabona per la feina i que vagi molt bé aquest single que està encara en data a punt de sortir, encara pendent de signar. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Merci, a tu, adéu.
Adéu.
I ara conversem amb els dos il·lustradors professionals que han fet en directe una demostració de la seva feina, la Sònia Lins. Què tal? Molt bon dia, Sònia.
Molt bon dia.
I en Juanjo Barco, què tal?
Bon dia, què tal?
Com ha anat l'experiència? Com valoreu aquesta experiència avui? Suposo que no gaire habitual, no, en el vostre treball, que és més de reclusió d'estar en un estudi i avui fer públicament la feina, no?
Bueno, sí que és cert, però moltes vegades ens fan dibuixar així en directe i així, i bueno, ho gaudim, també. És veritat que el 90% del nostre treball és a casa, treballant, bueno, a l'estudi, i enclaustrats i treballant moltes hores, però bueno, sí.
De fet, era una part del conte que ja heu il·lustrat dedicat a la cançó de Roba Estesa, no?
Sí, exacte. És una de les il·lustracions que estaven incloses al llibre. Hem fet una versió més o menys aproximada d'una de les il·lustracions que ens semblava més adient per avui.
Quina ha estat? Ens ho expliques? La tenim aquí davant, però ens agradaria que ens puguis
explicar. Doncs hem fet... una de les situacions que ens agrada més perquè surt la professora en un moment en què està donant una abraçada a tots els nens que té a la classe i amb l'arbre, amb les cireres, que ja està ple de cireres i vull dir que ja ha donat els seus fruits tot l'aprenentatge que ha fet la mestra al llarg del conte. Mm.
I què teniu en compte a l'hora d'això, de traslladar en imatges, amb un llibre il·lustrat, una cançó? Què és el que s'ha de tenir en compte?
Pues... Tenim en compte el ritme, que les pàgines siguin diferents d'una de l'altra, els colors, que encara utilitzem sempre la mateixa gamma en tot el llibre, però semblen molt diferents cada pàgina.
Vull dir que... cada pàgina un dels colors és el protagonista, llavors va variant de cada pàgina i això li dona també una mica de ritme, també una mica com la música, vull dir que fem ritme amb això i després també amb les composicions.
I entenc que la interacció amb els alumnes deu de ser, no sé si estimulant, un repte... ajuda?
Bueno, avui teníem competència perquè Roba Estesa, clar, és un grup, és que és molt xulo, la música que fan és molt xulo, i llavors avui era més difícil, però sí, als nens els agrada molt que veure els il·lustradors dibuixar, els artistes fent el treball en directe.
S'ho passa molt bé.
Sí, sí, i a nosaltres s'agrada moltíssim. Clar.
Us han fet una entrevista també, us han interpel·lat?
Bueno,
què us han preguntat?
Ens han preguntat, que com...
Des de quan fèiem...
Ah, sí, que quan ens van conèixer, bueno, ens van conèixer a la universitat...
Que com treballem normalment a l'estudi, com
quantes hores treballem i coses aquestes, sí.
Ens interessava la pròpia dinàmica de la vostra feina, no?
Sí.
És una manera també de mostrar que la importància de la feina dels...
Sí, perquè nosaltres, bueno, ens dediquem també a fer llibres, però també fem exposicions, fem cursos a l'estranger, fem moltes coses diferents, llavors, doncs, bueno... Sí, és molt...
Un gremi, una professió que mai ha tingut fàcil, però especialment ara en aquest context d'intel·ligències artificials, sí. Deu ser molt complicat, de fer-se un forat.
Sí, de moment no...
De moment no ens han tret el treball, els d'intel·ligència artificial, però bueno...
És veritat que és un problema en general per a tota la societat i en el nostre treball també podria ser.
Sí, bueno, la veritat és que està tan avançant tant... Sí, sí, que dona una mica de yuyu, la sí, veritat, sí, sí. Vull dir, que sigui
I ara, la Sonia i el Juanjo, en què esteu treballant? Quin és el projecte que esteu tirant endavant?
Pues ara...
Pues estem preparant uns cursos perquè ens anem, al juliol ens anem a Xina, a Shanghai. A donar curs d'art per a nens.
Sí, ah. Estem fent una interpretació de Picasso i segurament farem exposicions, farem treball...
Vosaltres us oferireu a nens xinesos, sí?
Sí.
Que xulo.
Sí, és molt xulo. Bueno, aquesta serà la cinquena vegada que anem.
Caram.
I bueno, la veritat és que sempre ha sigut una experiència superbonica per a nosaltres.
Sí,
molt,
ara mateix és el que, com que queden dos mesos, pues estem totalment enfocats a això.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
En produir el que és el
sí, bueno,
tot el curs
i després totes les imatges
i tot el que necessiten els nens, sí. I prepares materials, sí, sí. I saber de tot.
Caram, que interessant, sí. També és una manera d'acostar Picasso al públic infantil.
Sí, estan molt interessants, vull dir que hem fet molts cursos, aquest serà de Picasso, però és que és molt divertit i és molt, bueno, pues molt engrescador, no? De començar algo que,
i per ells és una cultura totalment diferent i per això els atrau molt.
I a nosaltres també ens atrau molt la seva cultura, la seva cultura artística, i bueno, la veritat és que és, bueno, pues genial.
Que xulo. Caram, doncs ja estarem al cas. De moment, a més a tocar de calendari, hem tingut doncs aquesta experiència, sí. Aquest contacte amb l'Escola Rossa Montaner de Sant Pere Molanta.
Sí,
enhorabona per la feina.
Sí, sí, un plaer. Sí,
un plaer, sí, 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 ha sigut.
Els nens sempre agraeixen molt tot el que...
Sí, els nens són una passada, són maquíssims. I, bueno, els del vostre poble són, bueno, maquíssims,
Sí, molt simpàtics.
Són molt simpàtics.
Moltes gràcies per atendre'n, Sònia, Juan, Jorge, que vagi molt bé i fins la propera.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Fins la propera, bueno, que vagi molt bé, adéu.
Ara ho comentàvem amb els il·lustradors, ha estat una de les poques vegades, ens comentàvem, i també amb les integrants de Roba Estesa, de poder coincidir en una activitat, i ha passat a Sant Pere Molanta, tant els il·lustradors com els cantants, les cantants, com l'editorial. I en aquest cas doncs, conversem amb aquesta pota important doncs, perquè el projecte pugui tirar endavant des de l'editorial de nit, una de les seves responsables, la Laia Figueres Tortres. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Una experiència no massa habitual coincidir tots tres, editorial, il·lustradors i músics.
Sí, sí, sí. A més, és que aquest conte ens va agafar, la sortida d'aquest conte ens va agafar just abans de la pandèmia. Teníem una presentació i era el dia aquell de que si tancaven, si no tancaven, al final vam anul·lar i el dia següent va haver-hi el confinament i des de llavors hem intentat com anar-nos trobant i no ho havíem aconseguit, o sigui que sí, que és primícia absoluta el fet que ens haguem pogut trobar les tres parts.
Però dins d'un context d'una idea consolidada, prou arrelada, que potser al principi no estava massa clar, no? Perquè una col·lecció dedicada a il·lustrar cançons amb contes, potser al principi hi havia molta incertesa, però realment està funcionant molt bé, no?
Sí, la nostra idea era que avui en dia els nens i nenes, i de fet a les escoles es posa molta música que no està pensada per ells, no? És a dir, que la lletra està pensada més per un públic adult. I malgrat la música, evidentment, és universal i arriba, sí que trobàvem que hi havia cançons que el missatge es perdia, no? Un missatge molt potent que es perdia. Dia. I també trobàvem que era una oportunitat per compartir alguna cosa en família. Llavors va sortir d'aquí la idea de dir agafar cançons i aterrar la lletra, convertir la lletra en un conte, per tal d'aterrar-la i que aquest missatge arribés als nens i nenes. I a part que són cançons que potser els pares i les mares tenen una simbologia o que els agrada pel que sigui, o les famílies, i la poden compartir amb els més petits i petites.
I com funciona tot el procés? Qui tria, per exemple, les cançons que després esdevindran en conte? La mateixa editorial?
Sí, nosaltres triem una cançó, normalment per missatge, perquè ens agrada transmetre aquest missatge, perquè veiem viable poder-lo aterrar, no? De convertir en un llenguatge que els nens i nenes entenguin. Fem una proposta de text al grup o al cantautor o la cantautora en qüestió, i aquí pues, la modifica o ens aporta alguna cosa, i aquí pues, ja li està bé el que li proposem, però sí que ens agrada tenir el seu vistiplau, sobretot per això, perquè trobem molt necessari que la cançó i el conte vagin de la mà. I després busquem una il·lustradora doncs, que per, bueno, per la tipologia de dibuix o per la filosofia, nosaltres trobem qui casa i que pot convertir aquella lletra en dibuix, no?
I segurament la tria no és a l'atzar pel que fa als intèrprets i als continguts de les cançons. Per exemple, aquest Soc un poble també té un missatge que és molt evident i molt clar, no?
Sí, exacte. Sí. Això, no? Creiem que la música és molt potent i els missatges són molt potents i que, bueno, són aquest petit granet de sorra que pots aportar, no? I per fer, doncs, això, una societat, doncs, millor, no? Un poble tan cohesionat com el de la cançó.
I es pot fer aquest propòsit, ens podem apropar gràcies a aportacions com les dels actes tan macos com es fan aquí a l'Escola Sant Pere Molanta, que ja és una relació molt estreta, no? Cada any com a mínim una vegada hi passeu, feu una activitat d'aquest tipus.
Sí. De fet, mira, ara estem davant d'un mural que va fer en Valentí Gubianes, que és un dels primers il·lustradors amb qui vam treballar, perquè un dels nostres primers contes va ser Compte amb mi de Charango, i aquest conte el va fer ell. I és un plaer.
Aquí està Charango, també.
Aquí està Charango, també. Sí. Clar, és que porteu aquí un recital que se'n veu. Sí, està molt bé.
Els catarres,
robestesa, i l'any que ve...
Els Rollins no, encara, no?
No. Estan a la llista, ja els trucarem un dia.
Encara, perquè hi ha una llista, no?
Hi ha una llista. Sí? Sí, bueno, clar, la llista dels desitjos és molt llarga. A més, intentem no repetir, que això és una pèrdua i un guany alhora, eh? Intentem no repetir, perquè repetir tant d'il·lustradores com de grups de música, perquè creiem que hi ha una diversitat tan potent que volem abarcar-la, no? I volem transmetre aquests diferents estils, ja no només de música, que també, sinó també de filosofia, no? De realitats, no? Trobar no només grups de nois, sinó també doncs, de noies, amb diversitats plurals, amb... Bueno, això, filosofies diferents. I a més, creiem que estem en un moment de la música molt, molt potent i que val la pena.
Tu que tens aquesta perspectiva de conjunt, com has vist l'escola de Sant Pere Molanta i els alumnes? Amb...
Una passada.
Preguntes punyents?
Sí, una passada.
Esteu ben acollits, acollides?
Sí, molt ben acollides. Els alumnes i les alumnes, una passada de nivell d'atenció, d'aportació, etc. A més, ens han fet un ball amb una cançó de roba estesa, això ha sigut com la culminació. Ens han fet preguntes molt interessants i sempre ens ha passat, sempre que ha vingut ens ha passat. Vull dir que es treballa d'una manera molt global que trobo molt enriquidora.
Estem pendents de la propera visita amb aquest projecte que vincula doncs, un conte, la il·lustració en directe, la interpretació també de la música en directe gràcies a aquesta iniciativa de l'editorial La Nit. Laia Figueres Tortres, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, serà un plaer tornar, merci.
I per recollir les valoracions des de l'escola d'aquest excepcional taller de creació artística, parlem amb el seu director, en Joan Riz. Joan, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Ramon.
Què suposa per l'Escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta acollir artistes d'aquest nivell amb aquesta continuïtat?
Bueno, doncs pel centre, el que representa és una miqueta fomentar la cultura, sobretot de música en català, de que puguin veure els il·lustradors doncs, fer les seves obres en directe, que puguin ser uns referents de futur, no? Llavors també la de l'editorial, que ve i els explica un conte, també una miqueta doncs, viuen el tema aquest de crear una editorial pròpia i viuen el tema de l'emprenedoria. I però ja dic, sobretot el tema aquest de foment de la música catalana, que creiem que entre l'alumnat doncs, s'està perdent una miqueta doncs, de potenciar no? aquests grans referents que tenim, doncs pensem que és molt, molt positiu i, com tu dius, ja fa uns quants anys que ho anem fent i ho valorem molt positivament i per això li donem continuïtat i ja estem pensant en l'any que ve.
Ja podem anunciar l'any que ve qui pot arribar a l'Escola Roser Montaner?
Bueno, no vull perquè no està tancat, sí que tenim en cap i qui pot venir, però bueno, no vull avançar perquè si al final no es tanca, si cas quan es tanqui t'ho comuniquem, saps? Vull dir, però perquè potser al final no acabem tancant aquest, perquè a vegades costa de trobar les dades que puguin venir l'il·lustrador. A vegades hem volgut a vegades que vinguis amb una persona i al final no ha pogut ser perquè és difícil, perquè són gent que tenen una agenda, vull dir, allò plena, vull dir que a vegades hi ha molts concerts i a vegades no és fàcil el poder-ho fer. Però sí, tenim en ment una proposta ja pel curs vinent.
El que hem pogut comprovar sempre és que l'alumnat de l'Escola Roser Montaner està molt enganxat a l'activitat, molt motivat perquè, vaja, arriba a l'escola primeres espases de la música en català.
Sí, i a més que ho viuen doncs, escoltant les cançons, treballant-les, els missatges, perquè normalment darrere hi ha uns missatges de valors molt, molt potents que es poden treballar des de l'escola, i al final doncs, aquestes cançons se les fan seves i quan arriba l'actuació doncs, els veure'ls en directe, perquè normalment són gent que fan uns directes molt bons, doncs clar, els nens, la satisfacció aquesta és plena, no? I vull dir, veure aquesta satisfacció, però a nosaltres també ens omple molt, molt d'orgull, no?
El dia que venen els il·lustradors, les il·lustradores i les músiques, els músics, és el dia que culmina aquest projecte, però hi ha un treball previ a l'aula de dies.
Sí, correcte. Sí, sí, no és allò que venen a actuar i ja està, i queda aquí. No. Hi ha un treball previ, però és el que et deia. Normalment l'editorial, quan agafa la cançó del grup, ve a ser una cançó que transmet uns valors, uns missatges, que són els que nosaltres, doncs, aquest previ intentem treballar, escoltant diverses cançons d'aquests grups, aprenent-nos algunes cançons, i llavors per això dic que ells, quan ven aquests grups, doncs, clar, les canten amb ells, i també els cantants ens transmeten aquesta... Ells també veuen que, dius, no venen aquí a actuar, sinó que veuen que el públic que tenen... Ja, de moment, a l'escenari ja s'hi supera una miqueta, perquè s'esperen alguna cosa com més... no sé, més d'anar per casa, i quan veuen l'escenari es queden sorpresos i diuen, home, allà amb les cadires i l'escenari que tenim nosaltres, allò, i intentem muntar-ho el més maco possible, no? I la veritat és que sí, que tant pel grup que ve com pels nens, doncs, la satisfacció aquesta, no?
Joan Ruiz, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquesta experiència, per aquest excepcional taller de creació artística i que continuï durant molts anys.
Doncs moltes gràcies i moltes gràcies per comptar amb nosaltres una vegada més. Per món.
Soc d'un poble on els infants s'esmunyeixen al tros del veí, i aquest, en veure'ls, se revé les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. Soc d'un poble tan petit, conegut per la seva bellesa, i que amb quatre carrers no et pots fer un embolic d'on sempre et guiarà la tendresa. Soc un poble pioner en resoldre conflictes d'alçada, on no veuràs baralles al mig del carrer, tampoc entre la mainada. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. El meu poble tothom canta el bé, al meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència. Al meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència. Al meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Reprenem el fil de l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. comencem explicant-vos que el Baix Penedès és una de les comarques amb més ocupacions d'habitatges de Catalunya. La llista l'encapçala la comarca de la Selva. Segons dades del Departament d'Interior i dels Mossos d'Esquadra, el Baix Penedès, amb una ràtio de 954 i l'Alt Camp, amb 671, són la segona i la tercera comarca amb les ràtios més altes d'ocupacions de Catalunya. La llista l'encapçala la Selva, que és la comarca que té la ràtio d'ocupacions d'habitatges més altes, amb 1.014 per cada 100.000 habitants entre els anys 2018 i 2022. La meitat dels 10 municipis de més de 2.000 habitants amb major incidència són a la Selva, mentre que Badalona és la població amb una major ràtio a tota l'àrea metropolitana i Figueres i Mataró encapçalen el rànquing de capitals comarcals. Les xifres analitzades per l'ACN reflecteixen que cada dia es van ocupar gairebé 20 habitatges de mitjana arreu de Catalunya durant el mateix període, un 40% de les quals primeres residències. La 14a edició de la Nit dels Xarel·los se celebrarà el 17 de juny. El restaurant vilafranquí El Gat Blau, amb la col·laboració de la Deo Penedès, ja ha marcat al calendari la data per la 14a edició de la Nit dels Xarel·los. Tindrà lloc el proper dissabte 17 de juny al claustre de Sant Francesc de Vilafranca. La vetllada tornarà a unir el tas de vins monovarietals de la Deo Penedès amb la varietat Xarel·lo com a protagonista i propostes gastronòmiques ideades especialment per l'ocasió. Les portes del claustre de Sant Francesc s'obriran als assistents a les 7 de la tarda i es tancaran a les 11. La vetllada també s'acompanyarà de música en viu. Les entrades, amb un preu de 20 euros, inclouen la degustació dels vins, que s'hi mostraran, 3 degustacions gastronòmiques i la copa de l'acte. Es poden adquirir a través del telèfon 610-243-747 o al restaurant El Gat Blau. També es podran comprar el dia de l'acte al claustre de Sant Francesc de Vilafranca, sempre que encara en quedin de disponibles. Inscripcions obertes per acampar al conjunt monumental d'Olèrdola durant la trobada del municipi. Qui desitgi viure la trobada d'Olèrdola amb tota la intensitat té de nou la possibilitat d'acampar al recinte del conjunt monumental d'Olèrdola i gaudir de la natura i dels actes proposats. I és que en la seva 41a edició es manté aquest incentiu de la trobada, posant a l'abast de tothom una experiència única de convivència i lleure en un entorn privilegiat. La trobada concentrarà els seus actes del conjunt monumental el dissabte 3 i el diumenge 4 de juny. Es podrà acampar en tenda el dissabte 3 a partir de les 4 de la tarda fins al diumenge 4 al matí. Cal realitzar una única inscripció per tenda. És una activitat gratuïta i les inscripcions estan obertes fins al 29 de maig. I el jugador del Noia, Eloi Mitjans, penjarà els patins a final de temporada, així ho ha anunciat el club a través d'un comunicat de premsa. Mitjans va tornar al Noia al curs 2021-2022 després de marxar el 2014 i ha defensat la samarreta del club que ha vist les dues darreres campanyes. El de Sant Sadurní va iniciar la seva trajectòria esportiva al Col·legi Sant Josep i va arribar a les categories formatives del Noia quan era juvenil. Amb la samarreta negra i vermella, va debutar a l'Hockey Lliga i va guanyar la Copa del Rei del 2008 i la Copa de les Serps del 2014. Després d'aquest títol continental, va fitxar pel Vendrell, on va aixecar la Lliga Catalana la temporada 2015-2016 i l'any 2018 es va incorporar a les files del Breganze italià, equip amb qui va guanyar la Copa Itàlia la temporada 2018-2019. El seu retorn a Catalunya va ser de la mà del Calafell, des d'on va tornar a casa per disputar les seves dues últimes temporades en actiu.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa.
Un dilluns sí i un dilluns no, comptem amb el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies, perquè ens ajudi amb les plantes i amb el verd i per parlar del planeta també tot sovint. Tom, bon dia, ben tornat.
Bon dia, molt bon dia.
Estàs content amb l'aigua d'aquest cap de setmana?
Molt.
Per tirar coets, no?
Molt, molt. Bueno, bé, a veure, ha servit per treure la pols.
Sí.
I ja és algú.
I ha fet mal, perquè va caure pedra a Sant Martí a Torrelles, em sembla.
Ah, sí?
Sí, va pedregar.
Ostres.
O sigui que a sobre ha fet mal.
Bé, jo crec que serà o està sent la manera de ploure o la manera d'expressar-se la climatologia.
Ens hem d'anar acostumant. Sí.
Jo crec, sí, perquè a més ja veus com es formen les tormentes, com van anant i realment hi ha un canvi i bé, doncs ja anirem veient com va venint.
És curiós, estem en campanya, ja sé que des dels municipis no s'hi pot fer molta cosa, però vaja, estem en campanya, tothom promet coses, com aquests 2 euros pels jubilats que vagin al cinema, i ningú
pensa... Ah, sí, ho he sentit aquest matí.
I ningú pensa en el problema de la sequera, en el canvi climàtic, en proposar com ens anirem adaptant aquest nou clima, no? Aquest nou país que tindrem.
Jo crec que... És a dir, per exemple, el 2008 vam passar una crisi així potent, hem passat una pandèmia i sempre s'ha acabat solucionant i que és la sensació com que la gent té de que això canviarà. I bé, ojalà sigui així, de que recuperem la normalitat, però em sembla que és opinió personal, és una normalitat que ha vingut per quedar-se i haurem d'anar a aprendre i canviar coses, si no voluntàriament, a la força. Jo fa ja quasi un any, que tinc el cotxe elèctric i vaig anar a una reunió de la marca del cotxe que vam comprar perquè els promocionen i tal i qual. Llavors hi havia molta gent d'aquests que tenen plantilles de molts cotxes i em preguntaven i com va i tal, però en general no estan, diguéssim, per dir va, vinga, va, anem a canviar això, no? Una mica com dient que no acaben de funcionar els cotxes elèctrics com els de gasolina o els de gasoil. És a dir, que no pots fer molt quilometratge, que quan hagis de fer un viatge hauràs de parar, que no sé què. Doncs, clar, jo pensava, doncs aneu-vos acostumant.
Clar, tot que... té pros i contres, no?
Sí, el que passa que, clar...
Aquests són els contres, a l'altra balança hi ha els pros.
Sí, mira, hi havia un allà a la convenció aquesta que venia de part d'un cos de seguretat i aleshores em deia, clar, jo el que no puc fer és sortir amb la meva furgoneta i anar a la Vall d'Aran i parar a la meitat, no? A veure, anar a la Vall d'Aran són 4 hores. Lo recomanable és que cada 2 hores es pari, no? Doncs potser haurem de fer les parades aquestes. Perquè...
De conducció segura, vols dir, no?
Exacte, sí, perquè hi ha un estudi que diu que cada 2 hores i mitja que estàs conduint t'entra la biosomnolència o la... És a dir, que la carretera et fa agafar son. Doncs bé, igual ens haurem d'acostumar que quan anem de viatge, doncs cada 2 hores haurem de parar. Que està bé, eh? Vull dir, no... Però clar, normalment és el... Ho vols tot immediat, ho vols tot... Surto, vull arribar... Doncs no serà així. No serà així, i si no, doncs bueno, anem esperant i anem veient i anem veient com van les coses. I a veure, de fet, si no podem anar a Andorra, doncs no cal canviar res, no? Em refereixo que si no podem agafar... Sí, perquè hi ha gent que et diu, ostres, a veure, amb la furgoneta que tinc, no puc agafar jo aquesta tarda i dir, va, aquesta tarda anem tots a Andorra, o anem tots a la Cerdanya, o anem a no sé on. Que al cap del carrer són coses que fas molt puntual, no? Potser s'hauria d'agafar i dir, bé, en el dia a dia, jo el meu vehicle, doncs faig aquests quilòmetres, doncs per què vull tenir un cotxe que fa 1.000 quilòmetres si ho faig 4 vegades l'any? Val? Vull dir, m'entens el plantejament de...
Sí,
de...
sí, però estem acostumats a tenir la llibertat aquesta, no? De jo, si vull,
avui em planto Andorra, o, escolta, fem això, ho fem.
Sí, però és una...
Encara que la millor no ho fas en tot l'any.
Sí, però és una llibertat que és com una mica enganyosa, perquè podries mirar-la des d'un altre aspecte, que el fet de poder fer això, estàs lligat a un monopoli de combustible fòssil, val, en el qual estàs completament sotmès, perquè a la que vulguin et ficaran el gasoil o et posaran el gasoil a 2 euros, o et faran ballar el cap pujant-te i baixant-te i tu vinga a pagar, pagar i pagar. Si aquest és el preu de la llibertat, quina llibertat és aquesta?
Sàvies paraules, sí senyor.
M'entens? Vull dir, a vegades és donar-li una mica la volta tot plegat.
Però encara són minoria els que han arribat a aquest plantejament.
Sí, però no és un plantejament. Vull dir, jo quan passo per la gasolinera, baixo la finestra sempre i crido «Viva el rei!».
Te n'enrius.
Clar. I a casa m'he posat unes plaques pagades a plaços i aleshores carrego i m'està sortint, doncs, que he fet ja 17 o 18.000 quilòmetres i m'han costat com a molt 100 euros. Com a molt, tirant llarg. I ara que tinc lo de la bateria aquesta virtual, doncs carrego i me'n vaig a Igualada i me'n vaig aquí, me'n vaig allà, avui aniré a treballar a Vilanova, tornaré, he d'anar 2 cops a Vilobí, tinc tot un... Sí, he de planificar més, he de muntar-m'ho millor.
Hi ha més logística, no?
Sí, el que passa que això després també et torna, perquè jo normalment feia uns 700 quilòmetres a la setmana i ara en faig 500. Per què? Perquè quan sortia, doncs, escolta'm, si arribava i m'havia deixat una eina, tornava enrere. Ara no me la deixo. M'entens? No, clar.
Clar.
Però aleshores també ets més eficaç, acabes les coses que no has de tornar l'endemà perquè com que portes tot el material ja ho deixes fet. No sé, és... A mi em funciona.
És posar-s'hi.
Sí. I, per exemple, ara quan rento els plats, doncs quan esbaldeixo, fico una palangana, tinc una regadora al costat i fico l'aigua de la palangana a la regadora i surto a regar i llavors, bé, dius, ostres, quin pal, no? Bueno, bé, abans anava tot automàtic amb un rellotget, ara surts i regues, que alguna vegada ho havia comentat, que hi havia algun any que l'hort el feies anar amb manguera. I que també estava bé, perquè anaves allà i veies com creixien i veies si et venien pugons, si tenies cargols. Quan ho deixes tot automàtic, a vegades tornes i ha passat allà una manada d'ocellets i se t'ho han fotut tot. D'aquesta manera, ostres, veus com va anant tot, no? Però, bueno, no tothom té temps, no? Jo ara faig això.
Fantàstic.
I el llimoner de casa està més maco que mai.
Amb regadora.
Sí. Sí, perquè veus, com que vas, veus les... Ostres, has de veure una mica la forma de les fulles, el color, com està... Llavors pots una mica anar-lo guiant.
Pots intervenir, no?
Sí, a temps. Exacte, ho veus.
Doncs, reflexions a banda, anem al jardí, o a la terrassa, o al balcó, o al pati, on sigui, a veure què passa amb les nostres plantes. Som a meitat de maig, ha plogut, però ha plogut poc. Què toca fer?
Ficar un ciri.
A Santa Rita.
Bé, a Santa Rita, a veure si... Una mica observar molt, perquè hem d'aprendre a detectar les coses que passen. És el que et deia del llimoner, que surts i depèn com té les fulles, saps si necessita més aigua, si necessita menys aigua. Les plantes tenen la capacitat d'agafar un moment i si han de quedar parades, queden parades. Si queden parades, llavors no es mouen. És normal que al mes d'agost una planta quedi parada, respirant lo mínim i evaporant lo mínim, però clar, quan ho fan uns mesos abans, com seria el mes de maig o d'aquí 15 dies o 20 dies que comenci calor forta, aleshores, a veure si això ens aguantarà. Aleshores, necessitem donar-li reserves. I donar-li reserves... A veure, mantenir-lo i donar-li reserves. Aleshores, el que hem de fer és anar regant, anar tirant un mínim d'aigua. Hem de pensar per això que els arbres funcionen, que és durant els mesos d'hivern que agafen les reserves per passar l'estiu, perquè l'aigua que plou a l'hivern és diferent a la que plou a l'estiu, comptant que són aigües que són estan, elèctricament són bastant, com t'ho diria, bastant netes, per dir-ho d'una manera, eh? No seria la paraula. És a dir, l'aigua de l'aixeta, ens el que hem dit mil cops, porta cloro, porta mil coses i ens serveix una mica per mantenir una humitat, per alimentar, però no és el mateix. Aleshores, és interessant anar tirant aigua, val? Perquè estigui a l'arbre, tingui humitat de reserves, per si ve un estiu potent, com sembla.
Tot sembla indicar que serà
sí.
Així.
I aleshores, doncs, jo el que he fet és guardar totes les mantes que tenia per les plantes que aguanten poc el fred, que són unes teles blanques que són com molt sutils, que pesen molt poc, i aleshores tenir-ho preparat per, en moments d'insolació, poder-ho posar a sobre. Sobretot a l'hort, perquè arribarà un moment que l'hort es quedarà parat, com va passar l'any passat. Que l'any passat ja no només es va quedar parat, sinó que, per exemple, hi va haver plantes que es van cremar. I aquestes plantes van quedar tot l'estiu cremades i fins al setembre no van començar a donar... Per exemple, a mi em va passar amb les meloneres. Les meloneres, jo fins al setembre no vaig començar a collir algun meló. Amb unes mides una mica... correctes, no? Aleshores, les mantes aquestes són de color blanc. I de la mateixa manera que ens mantenien la calor els mesos d'hivern i fa que no se'ns geli, el mes d'estiu ens treu insolació i per poc que reguem a l'hort ens aguantarà molt més la humitat del terra. Ja per no dir el tema de sempre de ficar palla i ficar cobertes. Aleshores, aquest mes de maig, per exemple, a l'hort, doncs, ostres, és interessant de plantar blat de moro, plantar el girassol, els puerros, les carbasses, els àpids, els pebrots, les vergínies, carbassons, val? I, clar, evidentment, no pararem de plantar ni enciams ni mongetes. Val? Després també ara ja podem començar a collir el que fa un mes i mig o dos mesos que vam plantar, com serien doncs, els enciams, les últimes escaroles... Les faves. Les faves, per això, les que tinc jo, ja és... Si fes un any normal m'haguessin aguantat més, però ja les he hagut d'arrencar. El que passa que allà on planto les faves, tot el que arranco ho deixo tombat per fer cobertera a sobre. Quan arranques la favera, la deixes allà posada i aleshores, entremig, doncs, he plantat ja les mongeteres. Són lleguminoses, fixadores de nitrogen, aleshores a veure com anirà.
Deixa'm fer-te una pregunta. Plantem tot això, però plantem igual quantitat que l'any passat, sabent que tindrem un estiu llarg i dur?
Jo conto que, en el meu cas, la meva previsió és que el mes de juliol, mitjans de juliol, ho tingui tot ja collit i el que no colli segurament ho perdré. Sí que em quedaran les esvergínies i els melons, perquè els tindré ben tapats, o com a una altra part de l'hort, que vaig fer una estructura amb canyes i vaig comprar canyís, rotllo de canyís, i vaig fer una sombrera per fer sombra, i a l'altra part de l'hort vaig comprar una manta d'aquelles negres per fer sombra, de 10 metres per 10 metres, i ho vaig deixar posat, i va ser la manera de que al setembre continués tenint algunes coses. Però tot el que és a l'hort ràpid, que en dic jo, per exemple, els enciams i tot això, va arribar un moment que es va acabar, es va parar, queda parat.
I val. Aquesta és la previsió per aquest any, no, també?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Meitat de juliol...
Si és meitat de juliol, doncs serà meitat
Serem
de juliol.
Serem afortunats.
Si serà abans, doncs serà abans, ja no ho sé.
Tanquem la paradeta.
Sí, llavors collim els alls tendres, les cebes tendres. Aleshores, també podem anar a collir canyes, a buscar canyes per tot el que és l'emparrat. Les tomaqueres també ja les podem tenir plantades. I aleshores, totes les ortigues que anem collint, doncs preparem el puri d'ortigues i anem fent tractaments de les ortigues. Anem barrejant i anem tirant. Jo el que faig molt també és tinc un dipòsit, tinc una màquina de fer tractaments fitosanitaris, que és elèctrica, que és de 30 litres, i aleshores l'omplo de l'aigua que em surt de la cuina d'esbaldir els plats i tot això, barrejat amb puri d'ortigues, i aleshores trec el difusor, aquest, el que fa nebulitzar l'aigua, i rego les plantes de l'hort amb allò. És com un carrito, 30 litres, i amb 30 litres... És a dir, mig litro per planta, doncs li pots tirar, són 60 plantes.
Què previndràs d'aquesta manera?
La sequera.
Estem parlant d'aigua.
De regar. D'aigua barrejada amb puri d'ortigues.
Però és puri d'ortiga, per tant estàs prevenint fongs i altres
estàs
coses,
prevenint
no?
fongs i estàs adobant.
Tot al mateix temps.
Sí, sí. Aleshores... les patates que ja devem tenir, tots les tenim ja que deuen fer 30 centímetres, 40 centímetres, coure, sobretot. Tireu el coure, val? Perquè si no el míldiu ens entrarà per la fulla i de la fulla el míldiu baixa i s'instal·la dintre la patata. I passarà el que em va passar a mi fa 2 anys, que vaig collir unes patates superguapes i al cap d'un mes eren totes negres de dintre. I les vaig perdre. Aleshores, si ja està la planteta una mica brotada, tractaments amb coure i anar fent, sobretot després de les pluges. Val? És a dir, avui o demà hauré de fer el tractament de les patates amb coure. Val? També hem de pensar que si a les patates, quan les vam plantar al terra, hi havia molta matèria orgànica sense desfer, pot ser que se'ns posi una mica malalta, la patatera. I la patata, que ens agafi el cuc del filferro. Aleshores, és interessant doncs, fer els tractaments amb puri d'ortigues i anar una mica prevenint. Val?
Doncs, si no tenim infraestructura per fer puri d'ortigues, quina alternativa ens dones?
Però fer puri d'ortigues és una garrafa d'aigua. Sí, una garrafa buida d'aigua. I l'ortiga, anem aquí a una arboristeria i comprem un quart de quilo d'ortigues, val? I ho fem fermentar dintre l'ampolla. Ja ho vam explicar, una ampolla d'aigua de 5 litros, tirem un quart de litro d'ortiga seca, un quart de quilo d'ortiga seca, i remenem, anem remenant, fins que cada dia, val? Cada dia ho remenem una mica, ho tapem, fins que deixi de fer bombolletes. Quan deixa de fer bombolletes, fot-li gas tu. Val? Igualment, jo tinc un dipòsit de 100 litres i cada cop que collo ortigues les tiro allà dintre i quan netejo el galliner, que el lloc on ponen els ous, que queda una mica de gallinassa, doncs també ho tiro allà dintre, tot barrejat. I amb un pal, ho remeno cada 2-3 dies.
Deu fer bona olor entre una cosa i l'altra.
Millor no parlar-ne d'això.
Val.
Que això que quedi entre nosaltres. Sí, perquè si t'esquitxa... Bueno, és igual.
M'ho imagino, m'ho puc imaginar.
Després, si durant l'hivern hem guardat les cendres de l'estufa o del foc, doncs aleshores de fer parrillades de carn i tot això, tot aquest carbó que queda, totes les cendres, això es pot anar guardant. El carbó el podem guardar, el podem passar per un sedàs, i el carbó ens serveix per una cosa i la cendra ens serveix per una altra. El carbó, quan plantem o quan remenem la terra del jardí, jo no la remeno, jo només passo la fanga, però quan fem el forat, doncs tirar una mica de carbó, doncs sempre és bo. Val? Hem de pensar que el carbó el que fa és absorbir tot el que són metalls pesats, val? I ens ajuda una mica a arreglar el terra. Inclús quan si preparem fems o fem compost, doncs tirar el carbó de que ens sobra està bé.
I la cendra?
I les cendres, doncs, ens va molt bé, una per barrejar amb el compost, o si no, la guardem per, quan ve l'època ara que venen els cargols, tirar-ho al voltant de l'enciam o al voltant de les plantes que tenim i fora.
Fer un cercle. Sí. Encerclar la planta.
Sí. L'altre és agafar i fer servir els productes aquests a base de metaldehído, els productes aquests que fan venir els cargols, que és un granulat. Però el que fem del granulat aquest no és posar-lo al terra, és ficar-lo en un pot o alguna cosa, i aleshores deixar-ho allà i els cargols venen i es moren allà mateix. Val? Això del metaldehído es va descobrir perquè els que conduïen trens de vapor, quan paraven a fer el cafè o paraven la màquina, baixaven del tren i aleshores es preparaven una cafetera, un te, el que fos, i ho feien servir les pastilles que feien servir, bueno, les pastilles, una pasta que feien servir per encendre la màquina de tren, que era a base de metaldehído. Aleshores van descobrir, quan tornaven a aquell lloc, que allà on havien llançat la pasta aquesta que havien fet servir, o allà on havien escalfat el te, estava ple de cargols morts. I aleshores van dir, bé, això va bé pels cargols de l'hort.
Ho patentem.
Exacte.
I algú va fer diners.
Sí. Aleshores, començar ja amb els tractaments fitosanitaris, val? Tractaments amb nicotina, val? Que és macerar el tabac amb aigua i tirar-ho. Val? No és ecològic, encara que sigui fet d'herbes i tal i qual, això no és ecològic, però sí que si tenim el pugó soluciones bastant ràpid. És molt verinós pels insectes i per l'home.
Serà estiu de plagues? Què et diu la intuïció?
Sí, 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 sí. Sí, perquè les plantes es debiliten. Jo crec que serà estiu de plagues ara, que és primavera i que tot està brotat i que tot va a tope, sobretot ara, després d'aquestes superpluges que hi ha hagut. I aleshores doncs, hem d'anar fent els tractaments preventius.
Doncs d'aquí 15 dies seguim, veurem com està el clima i el planeta i anem explicant com cuidem les plantes. Ton, gràcies, bona setmana.
Val de res, adéu.
Penedès en xarxa.